Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Donald Trump diu que després de l'Iran vindrà Cuba. En un acte aquesta nit a la Casa Blanca amb Leo Messi i l'equip de futbol de l'Inter de Miami, el president dels Estats Units s'ha referit a alguns dels membres cubans de l'equip i en aquest moment aprofita per dir que una vegada acabin la feina al país persa, culminaran la presa de poder de l'Havana que el mateix Trump va anunciar fa uns dies.
El que està passant amb Cuba és increïble, però primer hem d'acabar amb això de l'Iran. És només qüestió de temps abans que tu i molta gent increïble torneu a Cuba.
El mandatari de la Casa Blanca també diu que els iranians li han demanat de negociar per aturar la guerra, però que ell ha dit que és massa tard i que volen acabar amb la missió Fúria Èpica iniciada dissabte passat. Més notícies, Oriol Pujador.
Israel ha anunciat aquesta nit una nova fase de bombardejos a l'Iran, que fa conjuntament amb els Estats Units, mentre reforça l'ofensiva terrestre i els atacs al Líban. El cap militar israelià, Eyal Zamir, assegura que en una setmana de guerra han aconseguit superioritat aèria sobre el territori iranià.
Després de completar la fase d'atac inicial per sorpresa, en què hem establert la superioritat aèria i hem suprimit la xarxa de míssils balístics, ara passarem a la següent fase, en què augmentarem els danys en els fonaments del règim i les seves capacitats militars. I tenim sorpreses addicionals que no revelaré.
Després de 5 dies de guerra, els atacs sobre l'Iran ja han deixat més de 1.200 morts, segons agències locals, i al Líban s'han superat els 120.
El govern espanyol insisteix que enviar una fragata de l'armada a Xipre en missió defensiva de la mà de l'OTAN no és incompatible amb el no a la guerra de Pedro Sánchez. En un acte a Barcelona, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat aquest dijous que Espanya estarà al costat dels aliats en missions de pau.
Espanya va estar acompanyant aquelles missions que tenen por objetivo la defensa de la paz, porque no es lo mismo cuando tú vas, atacas y bombardeas una población que cuando tú estás defendiendo.
La Generalitat segueix treballant per accelerar les repatriacions de catalans que encara són a l'Orient Mitjà. En una entrevista al Catalunya Nit, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha demanat paciència i ha dit que espera que en els pròxims dies augmenti el nombre de vols per evacuar ciutadans de la zona en conflicte.
En els propers dies, si la situació evoluciona com està evolucionant ara, aquests vols s'intensificaran. El que hem de demanar, malauradament, és paciència, efectivament, continuar buscant el contacte, en primer lloc, amb els consulats i amb les ambaixades, també amb les companyies aèries.
El Ministeri d'Exteriors calcula que s'han repatriat 3.000 ciutadans espanyols, dels prop de 30.000 que hi ha a l'Orient Mitjà, dels quals més de 6.000 són de Catalunya.
El Mobile World Congress ha tancat la 20a edició amb 105.000 participants, 4.000 menys que l'any passat. El bloqueig aeri per la guerra a l'Iran ha afectat la mobilitat dels congressistes. Tot i això, el director general de la de Fira Barcelona, Constantí Serrallonga, considera que el Saló ha estat un èxit.
Superar els 100.000 és una gran dada. Són 105.000, és una mica inferior a l'any passat i, per tant, hem de suposar que evidentment hi ha hagut algun visitant doncs, que venint d'alguns territoris o afectat per l'espai aeri tancat que hi ha hagut, doncs no ha pogut finalment venir. Però, per tant, estem amb números molt similars a l'any passat, malgrat tot.
Germans de Sang tornarà al Teatre Condal d'aquí un any, al febrer del 2027, després de l'èxit aconseguit aquesta temporada. Des del desembre, el musical de Willy Russell ha congregat a Barcelona més de 50.000 espectadors.
Daniel Anglès ha dirigit aquesta versió actualitzada de Germans de Sang amb els arranjaments musicals d'Andreu Gallent i la direcció coreogràfica d'Ariadna Peia. El repartiment compta amb noms com Mariona Castillo, Albert Salazar, Roc Bernadí o Triquell i estarà en cartell fins al 14 de març.
I els esports, Joan Laporta i Víctor Font es queden sols en la recta final de la campanya cap a la presidència del Futbol Club Barcelona. Marc Síria en queda fora. La Junta Electoral ha validat 7.226 paperetes a Joan Laporta i 4.440 a Víctor Font. El dijous 12 de març, debat cara a cara a 3CAT i el diumenge 15, les eleccions.
En plana propiament esportiva, la Champions d'handbol, victòria del Barça a la pista del Magdeburg, 29-36. Els d'Ortega es posen primers de grup a falta d'una jornada per tancar la fase regular.
I a l'Eurolliga de bàsquet, Milà 87, Barça 84, l'equip català perdia de 27 punts al final del tercer quart, i també a l'Eurolliga, València 91, Zalgiris 87 i Real Madrid 92, Virtus de Bologna 84.
Encara en bàsquet aquest divendres, debuta Leganés, el nou entrenador del Cadí, la seu de la Lliga femenina, Pepe Vázquez.
I a la Lliga de Primera Divisió de Futbol, aquest divendres hi haurà el partit Celta-Real Madrid. Mentrestant, la jutge del cas Negreira ha prorrogat la causa 6 mesos.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Ben?
Hola, mama, què passa?
Apa, que avises tu també.
De què t'he d'avisar?
Oh, l'altre dia vau entrevistar el doctor Estivill.
És veritat, què passa?
Home, bueno, que m'ho podies haver dit, que li hagués portat al teu pare. Però no l'ha sentit com ronca últimament, eh?
Bueno, doncs vine un dia a visitar-vos.
Sí, home, a Barcelona, beneit, no hi anirem pas.
Bueno, mama, què vols, va, que tinc...
Res, mira, m'avorria i he pensat, truca, aviam què fa.
Ah, què és aquest soroll, mama, que se sent?
Quin soroll?
Això que se sent?
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Domènec Subirà.
Aquest matí he sortit de casa pensant en la nit. He hagut d'anar a la Barceloneta per coses de feina, però he tingut un moment per aturar-me a mirar el mar, una cosa que sempre m'agrada. Però no ho he pogut gaudir gaire, la veritat. Estava una mica neguitós, no ho he gaudit. Estava inquiet, pensant que avui havia de fer la nit dels ignorants. En canvi, ara que sóc aquí, voldria ser allà baix, mirant el mar, tranquil·lament, sense la pressió d'aquest micròfon. Què voleu? La falta d'hàbit genera nervis, ves? Però m'he dit, va... No has gaudit del mar? Això ho diria la Marta Romagosa, també. No has gaudit del mar? Doncs no siguis ruc i ara gaudeix del programa. Tot i així, pensant en el privilegi que és mirar el mar de bon matí, he recordat un amic que l'altre dia m'explicava una cosa ben estrambòtica, digueu-me que no. A casa tenen un piano, d'aquells de quart de cua, i resulta que hi ha trobat corcs que se li estan menjant la fusta. Com ho arregles, això? Jo no en tenia ni idea, però es veu que venen uns senyors i et posen el piano dins d'una bossa platejada, gruixuda, aïllant, la tanquen i injecten un gas que mata els insectes. Des de fa unes setmanes, el meu amic, ara, el primer que contempla al llevar-se és un embalum immens, gris metàl·lic, com d'un altre món, al mig del seu menjador. I cada dia ha de mirar que no s'hagi desinflat. Us ho imagineu? És el vigilant del piano dins de la bossa, com el títol d'un poema de Papaseit o un quadre de Dalí. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i, esclar, Marta Romagosa. I, com sempre, avui també, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Ja hi ha algú que ha marcat el 93-201-7474 i ens estrenem a Montbrió del Camp. Neus, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, ara, quan t'he sentit, he pensat, ai, potser m'he equivocat.
Doncs no t'has equivocat. Jo espero no haver-me equivocat, tampoc.
Com que dius, sisplau?
Domènec Sobirà.
Ah, molt bé, molt gust l'he sentit, doncs.
Gràcies.
Bueno, jo fa molts anys que, de quan el Carles Cuní, que escolto la nit dels ignorants, ja sóc molt gran.
Ostres. Bueno, home, jo fa molts anys també que sóc a Catalunya Ràdio, també quan hi havia en Carles Cuní jo hi era, també.
Veus? Sí, sent. Molt bé, bueno, però tu fas la veu de més jove, jo ja sóc gran.
No entrarem en detalls, digues.
No, això, no cal. Escolta, mira, que ahir una senyora va preguntar com se torraven les melles.
Sí.
Al forn. I jo, doncs, una vegada ja fa molts anys ja la vaig donar aquesta resposta. Mira, les esmelles, sense la closca, s'han d'escaldar amb aigua bullint. Sobretot l'aigua que bulli. I s'escalden les esmelles. I 5 minuts escaldades. Llavors s'escorren i es posen a la plàtera del forn i al forn. El forn jo sempre ja el tenia precalentat. Posava el forn, llavors, doncs, s'ha de vigilar que no es cremin. Però ja es van sentint que la pell peta. Crec. Vull dir que aquesta senyora, que ho vigili, que no se li cremin, ja està. I queden perfectes, i es pelen, quan estan torrades, salta la pell, molt, si ho fa d'aquesta manera, li anirà molt bé. I quan es treugui del forn, llavors es emboliqui amb un paper de diari, una estona, fins que es refredin. Uh-huh. Quan noti, toqui el paper i que és fred, llavors ja es pot posar el pot, o la fiambrera, o allà... ella tingui costum de posar-les. Sí.
Home, és tot un procediment, també... és tot un procés, sí, sí.
Sí, sí, però no, és molt fàcil de fer, eh?
Sí,
és fàcil. Sí. Sí. I ara també me n'havien recordat que un dia també, no sé si era, no sé qui era, una senyora de BS, que va preguntar que hi ha vegades que els ous, quan estan durs, que li costen de pelar, que no es pelen bé.
Els ous durs, eh? Això,
els ous durs, sí. Durs, quan els has de pelar, doncs aquella senyora va dir que li costaven molt de pelar, que se li trencaven. Això és perquè eren frescos. Quan l'ou és fresc, costa molt de pelar. En canvi, si tenen una setmana, doncs se pelen perfectament. Salta la pell sola.
Ostres, això sí que no en tenia ni idea, no ho havia sentit mai.
No, bueno, mira, jo és perquè abans que aquí en altres al mas teníem gallines i també m'acostaven molt, esclar, com que tenia els ous frescos, els bullia frescos, m'entens?
Clar.
I em costaven molt. I he acabat una vegada, un dia, allò, dic, ai, si he de bullir ous. Ai, mira, i vaig agafar els que tenien més dies i aquell dia se me van pelar bé. Per això, doncs, que això ja ho he provat jo.
Ostres, segons com, el sentit comú a la lògica diria el contrari, no? Són frescos, se't pelaran bé, doncs no.
No. Si són frescos, és quan se pelen malament. En canvi, si tenen una setmana, doncs se pelen perfecte.
Molt bé, Neus, doncs escolta'm.
Molt bé. Bueno, doncs, molt de gust de conèixer't.
Igualment, que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies.
La Marta, doncs, no li deu passar res, no?
No, només que tant en tant també li toca, es mereix descansar una mica, no?
Sí,
I mira, doncs, ha escollit aquest dia.
Cadascú té les seves obligacions.
I tant.
Molt bé.
Gràcies i que tinguis bon cap de setmana.
M'ha agradat molt de parlar amb tu.
Igualment, Neus, bona nit. I ara tornem a Barcelona. Josep Lluís, des del barri d'Horta, bona nit.
Hola, benvingut al meu estudi.
Gràcies.
Poder conèixer una nova beguda per aquest programa i que només, a mi no m'ha estranyat, però evidentment que no vas veure Marta Romagosa.
Evidentment, no. De fet, vaig fer una vegada el programa i vaig començar així, justament, dient no és la veu de la Marta Romagosa, per si algú en tenia algun dubte.
Que, així per curiositat, va substituir un dels locutors que hi ha hagut a la història del programa fa anys?
No. Vaig fer-lo el Nadal passat, em sembla, substituint a la Marta un dia que tampoc hi era i vam pactar que ho feia jo. Sí.
I si es pot saber com que has fet altres programes, estan bé, potser?
Home, en antena havia fet algunes coses fa molt de temps, però que estic a Catalunya Ràdio doncs potser fa 30 anys. He treballat en molts programes com a redactor.
Jo soc oient del programa des dels pros de so del Mikimoto.
Clar, sí. Doncs mira, amb el Mikimoto... Amb el Mikimoto hi havia treballat jo també. Fa molts anys, sí. Doncs digues, tu diràs.
Mira, jo sóc l'oient que fa tres preguntes habitualment.
Sí, home, ho sé.
I avui, a part de les tres preguntes, vull reprovar les paraules de Feijóo contra els trans d'aquesta sala de la 8M, i em sembla retrògrad que aquest home fiqui cullerada amb una cosa que les dones defensen com a dret legítim, i que el 8M té que ser un èxit per les dones, perquè no s'hauria de celebrar. Però sempre hi haurà criminals i gent malvada com aquest senyor i com altres masclistes que assolen el món, i és per l'educació masclista que pateix la humanitat sencera. Mira, jo vaig a fer les preguntes després d'aquesta queixa...
Després d'aquesta denúncia o aquesta proclama. Ben
I defensa de les senyores. Mira, ja les preguntes són avui. Per avui són... Quin és l'invent més popular de la història? I també pregunto per l'inventor més conegut de la història, de sempre.
L'invent i l'inventor més populars o més coneguts de la història.
L'invent més popular i l'inventor. No sé, és... També, si pot ser l'inventor més popular, també, vull dir, és doble sentit el que la faig.
A veure què ens trobem, perquè, clar, algú podria dir l'invent més popular, la roda. Qui la va inventar? No sé si ho sabem. O sigui que veurem.
Hi ha tants invents que el meu pare em parla de sentir de que el llit.
Com?
Que és un bon invent al llit?
I tant.
Hòstia, també que has estat al llit quan estàs cansat.
Tu diràs.
Jo estic estiradet ara.
I quan no estàs cansat també, a vegades.
Com molt a gust.
Digues, segona pregunta.
És, quina la cançó més escoltada en català des de sempre, també? També és...
La cançó en català més escoltada de la història,
sí.
Vale.
Jo, les més populars que tinc com... amb la meva sant modesta opinió, és el Boig per tu i el Paraules d'amor, Sau i Serrat.
Val.
Però penso que n'hi ha moltes més i que hi haurà debat i potser algun crític de KTFM o algun oient que digui la seva.
Esperem.
I la darrera, per acabar i no allargar-me més...
Tercera, vinga.
Quina és la carrera de més durada d'estudiar?
La carrera més llarga.
Sí, perquè penso que hi ha carreres com la de piano que duren 10 anys.
Clar, depèn de... Clar,
hi ha les carreres que duren 3, 5 i no sé.
Val.
No sé cap carrera, però m'interessa saber aquesta pregunta.
Val.
Bona nit, Domènec.
Bona nit, Josep Lluís. Gràcies.
Espero que conservis allò que Catalunya Ràdio encara no... Encara que només sigui avui col·laborant per substituir a la Marta.
Sí.
Bona nit, eh?
Bona nit. Ho conservarem, ja t'ho asseguro. Gràcies i bona nit. I ara, després d'en Josep Lluís, anem a Sant Feliu de Guíxols, amb en Xavier. Xavier, bona nit.
Ei, Domènec, bona nit. Bona nit a tothom.
Home. Home, home.
Doncs sí, mira, mira que... tinc una pregunta relacionada precisament amb invents, perquè ara que sentia Joan Lluís,
sí,
dic, escolta'm, jo vull parlar del xandall. De fet, vull fer una pregunta sobre el xandall, xandall o xandall, que va ser un invent d'aquests que, sobretot a l'època dels diumenges, d'anar a rentar el cotxe, dius, com és que la gent va amb el xandall? D'on ve la paraula?
D'on ve la paraula xandall?
D'on surt aquesta paraula exactament? Xandall, xandall, és francesa, és anglesa, què vol dir exactament? La qüestió és que l'hem anat, ens l'hem fet nostre, no?
Clar, clar, clar. Escolta, Xavier, jo tinc una pregunta també. Si ara algú em pregunta, escolta, aquest tal Xavier que està trucant ara, no és aquell Xavier...
Sí, què li dic? Perquè no, i tant, És un oient més a la nit dels ignorants que li agrada.
I
li agrada aquesta, això dels ous, m'ha encantat, perquè és veritat, com molt bé deies, per sentir comú, a més fresc, hauria de pelar més bé.
Clar, clar, és el que pensaries.
No, no. Però en tinc una altra, Domènec, que també m'agradarà molt de... L'altre dia veia com una grua s'enduia un cotxe i el porten sobre les dues rodes del darrere, no, rodant,
sí,
aixequen les del davant. I jo pensava, dic, el fred mà no bloqueja les quatre rodes, deu bloquejar només les del davant.
Clar, clar,
no?
Clar.
I vaig pensar, dic, això ho preguntaràs a la nit dels ignorants. Segur que hi ha gent que són professionals, penso ara, tants bons amics que estan amb el camió. És veritat que quan posem el fre de mà només bloquegem les rodes al davant?
Val, 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 doncs val.
Com
val.
Ho fa la grua? Aixeca el cotxe i se l'emporta?
Clar, home, ara estaria molt bé que la grua, que en algun lloc deu estar circulant potser, ens truquessin des de la pròpia grua i ens ho expliquessin, Seria genial.
O algú que se li han endut, el cotxe no fa gaire, emprenyat completament, que digui, ja n'estic fins al cap damunt.
Escolta, em permets ara una pregunta?
Sí, sí, sí.
Com va el Fixa't com sona edició Clàssics?
Bé, molt bé, estem molt contents i gràcies, m'agrada que em facis aquesta pregunta.
Sí, no?
Molt bé. Sí, sí, perquè la música com a tronc central, la geografia com a element també atractiu i després el punt principal, els oients, o sigui, participant, avui els hi hem posat només un fragmentet molt petit del començament del pas doble Isles Canàries, que saps que és el Joan Maria Tarrides, de Sant Pol de Mar.
De veritat.
I escolta'm, com han fruit buscant, han anat a petar en aquell famós Tormundo Bueno, o Hermundo, no sé com ho diuen, aquell altre de Suspiros d'Espanya.
Sí.
I mentre anem circulant, anem voltant, doncs això els oients també diuen la seva. I estem fent una mica aquesta línia dels ignorants. I només hi falten els xuxos, Domènec.
Mira, tu anava a dir els xuxos, i afegim ara el xandall. El xandall, el xandall
sí.
I el fre de mà.
I això de la grua, i després deixeu-me dir que treballar amb Domènec Sobirà és un gaudi. Un gaudi i un goig.
Treballar amb en Xavier Solà també. I això ve de fa molts, molts anys, o sigui que, escolta, un ple anar-nos retrobant.
Sí, quan arribava de matinada, no entrem en detalls.
No entrem en detalls. Que algun guió encara tot just s'acabava aquella hora, algun guió, sí, sí.
Va, que la nit és jove.
Vinga, Xavier, doncs moltes gràcies. Records, per escoltar-nos i per ser-hi. Bona nit.
Bona nit.
Doncs ja ho heu sentit. Qui es va inventar el xandall i els cotxes que s'endú la grua no porten el fre de mà. El fre de mà no frena les quatre rodes. A veure si algú ens ho pot dir. I, mentrestant, donem pas a en Joan Josep des del bosc de l'Àliga. Joan Josep, bona nit.
Ai, ai, ai. Ai, 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 que el llistó està molt alt. Isles Canàries, Isles Canàries.
Mira, veus, tu ho pots fer. Jo és el primer que m'ha vingut al cap, però no m'he atrevit a fer-ho.
Aquest senyor de Sant Pol de Mar va començar a fer una sarsuela que no es va acabar mai. Bé, això ho explicaran demà en Fixa't com sona.
I aquest com Xavier
que ha trucat ara, Domènec, sí. Aquest Xavier... Aviam, Sant Domènec, quan se celebra el Sant Domènec? És una cosa que ens interessa a tots,
M'ho preguntes de veritat?
De veritat, perquè la pregunta que l'Aina m'ha dit... Bueno, i què preguntaràs avui, Joan Josep, que fa 3 mesos que no truques? Doncs una cosa molt interessant, que és per què quan érem petits celebraven dues coses, que era el Sant i l'aniversari natalici, sí, cumpleanys, sí, que li dèiem.
Sí.
I dic jo, i el Sant Domènec quan serà? Perquè ahir va ser Sant Joan Josep.
Doncs Sant Domènec és el 4 d'agost.
D'acord.
Però també t'he de dir que quan vaig néixer era un altre dia. I el meu pare, que es diu com jo, ell ho segueix celebrant el dia que era abans, i jo, en canvi, ho celebro el 4 d'agost, o sigui que no coincidim.
Vides paral·leles.
Vides paral·leles.
Mira, Domènec, sí, sí. Jo he celebrat tota la vida Sant Joan per un costat i Sant Josep per l'altre. Uh-huh. Ja dic Josep, com en Xavier Solà i com en Domènec Sobirà. I bé, doncs ara resulta que gràcies a Monsenyor Joan Josep Omella sé que el meu nom s'escriu Joan Guió Josep, que és un nom compost i que té dia propi, que és el 5 de març. Sant Joan Josep de la Creu, patró d'Ischia, davant de Nàpols, una petita illa.
Doncs està bé haver-ho descobert, no, al final?
I ja ho he descobert, doncs, a partir de la mort del meu pare, quan va haver-hi tot això del que t'acompanyo en el sentiment, i enhorabona que avui és el teu sant, i jo dic, carai. Bé, la pregunta és pels ignorants, perquè, doncs, quan érem petits, celebràvem el sant i el cumple, que era més important el sant que no pas el cumple,
sí.
I ara els sants han quedat relegats a la segona categoria, veritat, perquè el teu dia central en què tothom et truca és el dia que fas
el
dia,
els anys. Que fas els anys, sí, i el sant
i
molta gent
una
no
mica, doncs, tristot, veritat?
Molt bé.
Contestar molt ràpidament a la senyora dels ous, que hi ha una manera de pelar els ous matemàticament correcta que dona gust pelar-los. Que és quan els tens bullits del tot, passar-los a aigua freda amb gel, sí, ràpidament. Aquella contracció fa que es pelin facilíssim.
Val.
Tots, i els frescos, que són calents, o els que no són calents perquè no són tan frescos, és igual, eh?
Doncs queda...
I doncs el de l'invent, doncs dir que l'invent primer, per mi el primer invent no va ser el xandall, sinó que va ser un malaurat invent que va ser la guerra.
Malaurat invent, tu ho has dit.
Sí,
tu ho has dit, sí,
però crec que va ser el primer dels invents del ser humà. Malauradament, eh?
Sense ser-ne conscient, segurament.
Probablement, doncs... Domènec. Benvingut, quin plaer sentir-te, quina veu de ràdio. I la veritat és que em sento molt honorat i jo, no, la veritat, no t'arribo ni a la sala de la sabata.
No, prou.
I em fa una mica de vergonya.
Deixem-ho
i tot,
aquí.
Després...
Entre en Xavier i tu m'esteu ensabonant
en
massa.
En Xavier ha deixat el llistó tan alt que jo ja no sabia per on començar, t'ho prometo. I és un miracle que hagi recordat el guió. Una abraçada per qui vingui darrere.
Gràcies, Joan Josep. Bona
gràcies
nit.
A tu, Domènec, pel 4 d'agost recordarem el teu sant.
Jo també. Gràcies.
Vinga, el 5 de març. Gràcies.
El Mirall, amb Elena Puig.
Ara, com fem a la nit dels ignorants un cop al mes, ens volem posar davant del mirall per intentar entendre més bé com som, com ens tractem a nosaltres mateixos i com ens comportem amb els altres. I això ho fem sempre de la mà de la psicòloga Elena Puig-Guitart. Bona nit, Elena, benvinguda.
Bona nit, Domènec.
Avui Domènec, no Marta, eh?
Exacte, exacte.
Elena, avui volem parlar de perdre el temps, de si és bo, de quan és especialment recomanable, si és que ho és, ja ens ho diràs, de si ho practiquem, de si ho evitem, de si en sabem prou. No sé si de perdre el temps se n'ha d'aprendre, perquè tots hem estat estrictament educats, podríem dir-ho així, des de petits, a no perdre el temps, no? Allò que hem estat educats per ser productius, sembla que tenim molt assumit que aturar-nos a no fer res és una cosa dolenta, o bé, escolta, allò del dolce far niente és un luxe de rics que la resta de mortals no ens podem permetre, no? Amb tot això al cap, no sé, Elena, està clar, em sembla que perdre el temps no està gaire ben vist socialment, però és psicològicament nutritiu? Pot arribar a ser nutritiu, com per recomanar-ho?
Oh, i tant que sí. A més, has donat... O sigui, has tocat les paraules claus, no? Estem superenfocats a la cosa productiva. I això és el que impedeix, en aquesta societat que tenim ara, fer una cosa que segurament que l'hem fet, doncs, mils i mils d'anys, que és aquest no fer res. I sí, psicològicament és nutritiu, perquè, per exemple, una cosa que ajuda és el nostre sistema nerviós, que anem a tope, anem estressats, anem a mil, tot és tan ràpid, tan immediat, no? Doncs el sistema nerviós necessita baixar revolucions, i li va molt bé, perquè baixant revolucions també podem connectar amb les emocions, amb el que ens passa, amb el que vivim, inclús podem crear, la gent que crea, no? O sigui, un pintor, un escultor, jo dic un músic, segurament que necessiten aquests moments de mirar, de no fer res, d'observar.
Clar, moltes vegades hem sentit dir també allò de que de l'avorriment n'han sortit grans idees. Ara tu parlaves d'un pintor, doncs suposo que de l'avorriment en poden sortir grans projectes creatius, no?
Totalment. Quantes vegades, segur que ho hem sentit tu, jo i tots, que persones que diuen, mira, just m'estava posant a dormir, o m'estava llevant, o estava prenent el sol, o estava fent alguna cosa així, i de cop, pam, m'ha vingut aquella idea tan bona. Perquè és que donem espai també a la creativitat. De fet, el que sabem és que aquest no fer res ens permet també ser més creatius. Per tant, és que és exactament així com ho dius tu.
Però, escolta, no fer res... A veure, definim exactament què vol dir no fer res. No fer res vol dir estar tirat al sofà? No fer res vol dir posar el cervell en blanc? Què vol dir exactament no fer res? Com ho definiries tu?
No fer res és segurament que no sigui productiu. I què és productiu? Productiu és que tingui un producte, que tingui un resultat. Per tant, el no fer res seria estar fent una activitat que no té un resultat claríssim. Per què? Perquè, a més, s'ha d'acompanyar d'aquell repòs, d'aquella baixar aquesta cosa tan activada que tenim sempre. Si jo m'estic aquí, jo que visc al Maresme, no? I tinc aquesta meravella aquí davant, doncs si jo surto a fora i m'estic una estona asseguda mirant, estic no fent res. És un no fer res que no persegueix res més que baixar la meva activació i connectar realment amb qui sóc jo. I tant, això pot ser amb una música, pot ser amb una dutxa tranquil·la, amb un esperar-te 10 minuts a algun lloc i dir, mira, no agafo el mòbil, no faig res. Això seria el no fer res.
Però ara tu em deies mirar al mar tranquil·lament, sí, sense fer res més físicament, però hi ha el cap. I el cap, tu et pots posar a mirar al mar, però el cap potser no para de barrinar. No estàs fent res productiu en aquest sentit de que hi ha un resultat material o concret després, però el cap no para de barrinar. Això potser no és no fer res, o sí?
No, seria estar fent alguna cosa que és rumiar. Perquè al final rumiar sí que és una acció conscient. Si jo reflexiono, ja sé que és un matís de paraules, però crec que és necessari. Si jo estic reflexionant, ja està bé, perquè reflexionar és... Estic pensant en una cosa concreta perquè necessito saber alguna cosa d'això, no? Però, en canvi, el rumiar, aquesta cosa que diem sempre, saps això que es diu sempre? Sí, estàs en bucle.
Sí, sí, sí.
No? Estàs en bucle. Sí. Aquest bucle és totalment improductiu. I, aleshores, aquí sí que realment això... Al revés, activa el sistema nerviós, estic més nerviosa. De fet, l'ansietat, a més de sentir-la al cos, la podem sentir perfectament en el cap. Com? Amb aquesta cosa dels pensaments que no para. Moltíssima gent et diu, és que jo el problema que tinc és que m'agradaria desconnectar el meu cap, no?
Clar, clar, sí.
Doncs, clar, seria això. Aquest estat sí que és un estat d'estar fent alguna cosa. De fet, angoixa molt.
Mm-hmm. Però, de fet, molta gent també et dirà que els és impossible posar el cervell en blanc, per exemple. No sé, clar, si aquí podríem derivar cap a parlar de la meditació o dels exercicis. Tu parlaves de relaxació, no sé, relaxació, respiració, meditació... És que posar el cervell en blanc, no sé si és factible per tothom.
No, no. I a més penso que no ha de ser l'objectiu, i això ho diuen els grans mestres de meditació, no? Quan s'ha aplicat el mindfulness, que al final és aplicar totes les eines de meditació orientals a la nostra societat, aquella cosa que diuen és, no, és que no perseguim deixar el cap en blanc, és que com ho fas, això? Això, de fet, hi ha estudis amb ressonàncies que diuen que grandíssims meditadors d'aquests que són, que a més no tenen hipoteques, lloguers i coses com nosaltres, no? Que es dediquen més al món de la contemplació, aquests se'ls arriba a apagar un hemisferi del cervell. Imagina't, és com que desconnecten. Això a nosaltres és impossible. Aleshores, és aquella cosa que diuen, quan et vingui un pensament, com si fos un núvol, deixa'l passar, no t'hi enganxis. Ha arribat un pensament, d'acord, em torno a connectar amb la respiració. Però fixa't que quan estem meditant, al final estem fent un entrenament d'algun tipus de cosa, estem
exacte,
fent alguna cosa.
Sí,
totalment.
I de tota manera, tu creus que aquest no fer res és més recomanable per a algunes persones que per a altres? Potser no tothom està en la mateixa situació, no tothom funciona igual.
Jo crec que tots hem d'aprendre a no fer res. Tots. O sigui, ens va molt bé, i més amb l'estil de vida que portem tots. Hem de reconnectar amb aquest no fer res. De fet, un dia parlava amb una persona que es dedica... És pagès, no? Uh-huh. I deia, sí, jo faig moltíssimes coses i vaig de bòlit i em llevo primera hora i a vegades els dissabtes i els diumenges no tens calma. Però tinc una cosa que segurament no teniu quan viviu a la ciutat, no? Que és que jo m'aturo i em puc estar així en un camp, mirant-me a l'horitzó, 10 minuts. Clar, qui fa això, no? Connectat amb la natura, amb el soroll del que estàs sentint, és aquest no fer res. I això és fantàstic, i jo crec que això ho necessitem tots. De fet, la natura, també els estudis ens diuen que connecta amb unes freqüències del nostre cervell que són les mateixes de quan estem descansant, dormint. Imagina't, això fa la natura, no? I tu em dius, hi ha gent que ho necessitaria més? Evidentment, la gent molt perfeccionista, la gent molt estressada, la gent hiperexigent, aquests haurien de posar-se a l'agenda 10 minuts cada 3 dies de no fer res.
D'entrada, un bon pas, a més, avui dia, tal com funcionem, seria deixar de banda el mòbil aquests 10 minuts.
Exacte.
Perquè a vegades dius, no estic fent res, i estàs mirant el mòbil, i potser sí que estàs fent alguna cosa, doncs.
No, i a més, que saps què passa? Que dius, el mòbil, justament, amb la quantitat d'imatges que hi ha en totes aquestes xarxes, que han jugat cada vegada més a les imatges, perquè les imatges tenen un impacte molt bèstia en el nostre cervell. No és el mateix que t'expliquin alguna cosa que vegis alguna cosa, no? I aquestes imatges tan ràpides amb un cervell tan antic com el que tenim nosaltres, el nostre cervell queda absolutament exhaust.
El nostre cervell tan antic. Ara m'has fet gràcia, el nostre cervell tan antic.
És que és un no. O sigui, jo a vegades, escolta, tampoc sóc tan gran, però jo el que dic és que abans tu t'assabentaves de les coses de la gent del teu voltant, no?
Sí.
Et podies comparar amb les teves amigues que coneixies, però no, i com a molt, jo que em comprava les revistes, em podia comparar, jo què sé, amb les noies que sortien a les revistes, però res més. Però és que ara, aquests nanos, aquesta gent jove, i nosaltres també com a adults, és que ens podem comparar amb tot el món, amb gent que no veurem mai a la vida, i és constant, i és un bombardeig. I això en el cervell el satura, absolutament. És molt, molt impactant la imatge. I el mòbil, que em deies tu, clar, què passa? Que no fer res amb el mòbil no compleix la segona condició que et deia del no fer res, que és relaxar-te, baixar l'activació. Al revés, ens activa i ens activa moltíssim.
Val, m'has convençut dels beneficis, dels profits de no fer res, però hi ha una altra part, que potser fins i tot és més difícil, i és aquesta educació, aquesta cultura, aquestes convencions que tenim també tan integrades. No fer res em pot portar a la culpa, als remordiments, no estic fent res de profit, ai. Clar, com vencem això?
Mira, clar, una psicòloga que et dirà que s'ha de revisar les creences. Jo sempre dic que les creences, sobretot en psicologia cognitiva, que és la que creu que els pensaments són l'origen de moltes emocions, no?, de com ens sentim, clar, què et diria? Que s'ha de revisar les creences, perquè les creences són com el programa, és el programa que s'executa. Si jo penso que el món ha de ser un lloc just, com a creença, no?, què passarà? Que aniré veient la meva realitat en funció d'això, i m'agradaran les coses en funció de si es compleix o no es compleix. Clar, què passa? Que si jo crec que no fer res està mal fet, perquè m'han posat al cap que s'ha de treballar, saps aquelles expressions de qui de jove no treballa, quan és gran dorm a la palla, l'havies sentit aquesta?
Sí. Ara no la recordava, però sí, quan l'has dit tu, sí.
Doncs, per exemple, aquestes dites porten a un ordre social, saps? Toca fer coses, toca treballar. I, bueno, ni poden haver que estan molt bé. Però aleshores, per què sorgeix la culpa? Perquè ja no és la creença a nivell personal, és la que t'han educat a tu concretament a casa, és les creences a nivell social, de la societat que ens envolta. Llavors, què hem de fer? La culpa sempre, com a emoció, ens porta un missatge, Domènec. Per tant, sempre hem de trobar una informació. Per què m'està sortint la culpa? Val, ho analitzo, doncs perquè jo crec que no està bé. Val, com podria dir, en comptes de sentir-me que no estic fent res? I si dic que necessito descansar, que necessito desconnectar, i si dic que necessito recarregar la meva energia, potser així sí que m'ho compro a mi mateixa, saps?
Yeah.
I fer-te aquest truc de dir, val, d'acord, aquest no fer res, ja ho diré més endavant. Ara mateix encara no sóc capaç. Ho canvio per un altre vocabulari que m'ajudi.
Prenc nota, però ostres, em sembla que difícil, en alguns casos, perquè, no sé, un exemple, una escena d'una tarda de diumenge, no? Que dius, ostres, podria haver fet mil coses, encara que fos per passar-m'ho bé, per divertir-me, encara que fos d'oci, no vol dir que sigui feina o deures, no? Però no, m'he quedat en pijama, al sofà, començant una sèrie o una altra, sense mirar-ne cap de seguida, després he mirat el mòbil, i, o sigui, allò, he anat matant les hores fins que s'ha fet fosc. I tens una sensació d'haver llançat un diumenge, no? Clar, això t'acaba com pesant a sobre. I, a més, l'endemà has d'anar a treballar, o sigui que l'endemà ja no tens opció de no fer, de fer una altra cosa. Això t'acaba pesant.
Clar, jo què et diria? Què et diria? Si això passa un diumenge, jo penso que no passa res, que tots podem passar un diumenge que potser l'hem llançat i hem dit, doncs, no seria el meu diumenge ideal, però segur que respon a algun tipus de cosa. Les persones no fem les coses perquè sí, les fem perquè hi guanyem alguna cosa, ni que sigui de forma inconscient, i resulta que vaig rebentat durant tota la setmana, i he necessitat això. Llavors, si això passa un dia, no passa res, no? Si em passa 10 cops l'any, tampoc passaria res. La qüestió és que no em passi cada diumenge, perquè aleshores a mi m'està passant alguna cosa i jo he de reflexionar sobre per què m'està passant això, que tots els diumenges tinc la sensació que no estic fent res i aquest no fer res em porta molta culpa, perquè potser és que és veritat, i aquí l'emoció de la culpa realment està portant una informació de dir, que no estic posant ordre a la meva vida. I va molt bé, saps què? Va molt bé acotar les coses. I això, per exemple, si és una persona que procrastina, que té tendència a aquesta cosa de perdre el temps, d'acord, doncs m'ho plantejo com un problema que tinc. Si a mi no em funciona el cotxe, el porto al taller, no?
Sí.
Doncs si a mi m'està fallant alguna cosa meva a nivell personal, m'he de plantejar què puc fer per millorar. I aleshores, al posar-me petits reptes de... em poso un temporitzador. Quan s'acabi aquesta sèrie, m'aixeco i faig una petita tasca, quina, la que sigui. Saps què passa, Domènec? Que el que costa més de tot, si jo vull sortir a caminar, el que més costa és passar la porta. Perquè llavors va molt bé dir, surto només 10 minuts. Si aconsegueixo passar la porta, estic segura que no estaré només 10 minuts, estaré potser mitja hora o una hora. Perquè la part més difícil és aquesta.
Yeah.
Aleshores, proposar-te alguna tasca que diguis, val, quan acaba aquesta sèrie m'aixeco a fer aquí, i hi has guanyat alguna cosa, perquè probablement igual no et tornes a seure. O almenys no ho fas immediatament. Perquè està estudiat aquestes plataformes, perquè fan allò que fan allò que corre, i als 15 segons ja estàs enganxat amb el següent capítol. És que tot està pensat perquè hi caiguem. No ens podem culpar nosaltres només d'això, tot i que tenim responsabilitats, clar.
Estem parlant tota l'estona de perdre el temps sols, però podem perdre el temps o, no sé, podríem aprendre a perdre el temps en companyia? O jo sempre hem de fer sols perquè si hi ha algú vol dir que ja estarem fent alguna cosa?
No, jo penso que podem estar sols, i de fet és meravellós. Sempre no passa allò que dius, ja no només amb la parella, amb aquella gent, amics, família, que tens tantíssima confiança que pots estar sense fer res, sense que passi res, sense que et sentis incòmode, no? I penso que va bé. O sigui, tu pots estar amb una persona amb qui tens molta confiança i dedicar-te a no fer res, estar asseguts. Jo què sé, imagina't que estic pujant una muntanya al Pirineu, m'assec i passen 20 minuts on només estem mirant el paisatge i no diem res. Però això és fantàstic.
Sí. Encara que estiguis acompanyat, no? I hi ha com una complicitat compartida i no cal dir-ho, no cal dir més.
Exacte, i és fantàstic. És fantàstic perquè et dona un vincle amb aquella persona de dir, és que podria estar sola, estic en companyia i em sento supercòmode.
Clar, i no estàs fent res d'especial, però alhora estàs fent una cosa molt especial, no?
Exacte.
Ja per acabar, només una cosa també que em pica la curiositat. Si faig una migdiada, puc considerar que estic perdent el temps positivament, diguéssim? És una bona manera de perdre el temps fer una migdiada?
Jo penso que sí, i sobretot si vas cansat. I hi ha gent que, a més té el costum de fer la migdiada, i ho trobo fantàstic. La qüestió és, una altra vegada, les coses per se no són bones o dolentes, no? Ser exigent o ser perfeccionista és dolent? No, pot ser bo. Ara, si sóc molt perfeccionista, no visc. Si en sóc gens, quan he d'entregar una cosa que ha d'estar bé, no ho faig. Per tant, les coses han de tenir... Jo sempre dic que les coses han d'estar al seu punt de sal, no? Aleshores, la meva migdiada, que jo faig una migdiada de 30 minuts, de 20 minuts, i això se'm posa bé, em serveix per descansar, em serveix per reconnectar amb mi mateixa, perquè la setmana vaig de bòlit, el que sigui, fantàstic, doncs és un no fer res que va molt bé pel cos. I al final és aquesta connexió amb tu mateix, saps?
Doncs, Helena, t'asseguro que si avui faig migdiada, la faré molt més tranquil·lament. I aquest diumenge, si no faig tot allò que pensava que havia de fer, doncs tampoc em torturaré tant.
Clar que no, esclar que no. T'ho mereixes.
Moltes gràcies, perquè lo valgo, no?, allò que diuen.
Exacte. I és que és així, ens ho hem de dir més sovint,
sí,
això.
Sí, sí, sí. Doncs moltes gràcies i bé, ens tornem a sentir d'aquí un mes, Helena. Gràcies.
Fantàstic. Bona nit, Domènec.
Bona nit. Sense comptar les hores passades, perduts entre abraçades.
Tres quarts d'una d'aquest divendres 6 de març, 2-0-7-4-7-4 amb el 93 a davant, evidentment. Ricard, des de Manresa, bona nit.
Hola, Domènec, com estàs?
Bé, molt bé.
Estic molt content de saludar-te perquè jo sí que fa molts anys que et sento a la ràdio.
Ah, sí? No hi ha avui.
Tu has estat entre d'altres llocs informatius.
Sí, sí, sí.
De matinada.
Sí.
Sol a la una de la matinada els informa Domènec Sobirà.
Sí, això ho havia fet alguna vegada.
I
sí,
ens has informat del que passava al món.
Sí, també.
Entre moltes altres coses que has fet, perquè la teva veu és una veu que ressona al llarg de la història d'aquesta emissora i d'aquest país.
Us heu posat d'acord avui? És una broma, no, això?
No. Recullo l'abraçada del Joan Josep del Bosc de l'Àliga, perquè jo sóc de Manresa, però passo dies a Piera. I de tant en tant, ell del Bosc de l'Àliga Piera no hi ha gaire, i ens trobem. I li diré que si el seu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta, és estret i brut i fa olor de gent, li diré que quan els carrers són bruts, estrets i torts, quan ell apareix per algun d'aquests carrers de... perquè a Piera es fan més bonics. Això per un cantó.
Això li dius a en Joan Josep.
Això li dic a en Joan Josep.
Molt bé, endavant,
perquè
següent
sé
pas.
Que sé que el faré emocionar.
Següent pas.
Perquè com que ell ha dit que enviava una abraçada al proper oient que vingués darrere, doncs jo li recullo i més a més li dic això.
Ben fet. No costa res ser educat.
Has de saber que la resposta que et donaré ara te la dona una persona que sóc sec.
Sí.
Ho has de saber, això. Vale,
ho sé, això, perquè entre altres coses, Ricard, jo també fa temps que estic a la nit dels ignorants i et
saps
conec.
Saps de mi, no?
Sí, home.
Vale, perfecte. Molt bé, aquí sabem tots de tothom. Això és com la Guàrdia Civil.
Sí.
Fantàstic. És fantàstic, això. Resulta que aquí el jefe Solà ha trucat i ha preguntat com pot ser que un cotxe, quan se l'emporta la grua, si el carrega per les rodes de davant, si el freno de mà no bloqueja les quatre rodes.
Quatre rodes,
evidentment, el freno de mà bloqueja les quatre rodes. És més, avui en dia, amb els sensors que tenen els cotxes, quan es queden sense bateria, no pots fer absolutament res més que trucar a la grua i que te'l vingui a engegar. Abans podies fer aquella vella arbúcia de treure el freno de mà, posar la segona, que et fotés una empenta, i deixaves anar l'embragui, engegaves el cotxe i així podies arribar al taller. Però ara aquestes arbúcies no es poden fer, perquè el cotxe de mà queda completament bloquejat. Però la grua el col·loca de manera... té una plataforma al que és la part de darrere de la grua...
Cert.
..que la posa on posa les rodes a sobre...
Sí.
..i les de darrere van enganxades de tal manera que van seguint sense forçar el que és el mecanisme del fre de mà perquè no es faci malbé. Si el Jordi de Mataró, que és camioner, ens sent...
Sí.
..i ens truca, ens ho explicarà millor que jo.
Segur que pot donar.
Però així, de grans trets, això ho sé perquè... quan jo venia a Copons de la 11 Manresa, com que sóc una persona cega molt inquieta i m'agrada molt tocar-ho tot, i tot, tinc molt clar que el que no m'arriba per la vista m'ha d'arribar per les mans, doncs li vaig demanar, si us plau, molt amablement a la gent de la Guàrdia Urbana, a veure si em podien ensenyar la seva grua i com funcionava i com era el funcionament. Normalment són grues, aquestes que porten aquests cotxes, són de 3.500, és a dir, 3 tones i mitja, que les podries conduir tu amb un carnet de cotxe normal i corrent, Si no m'erro, si el noi algú ja em corregirà, però en principi a grans trets la cosa és aquesta.
Molt bé, Ricard.
I ara jo et faig una pregunta.
Ricard, digues. Tinc la Sílvia aquí que s'espera.
Qui es va inventar el Turmix?
Home, avui, ostres, avui us esteu lluint, eh? Molt bé. El xandall, el Turmix... Molt bé. Tot està per casa.
Bon cap de setmana.
Ricard, bon cap de setmana, gràcies.
Adéu.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Ja és divendres, suposo que fa estona que us n'heu adonat, i com és habitual a aquesta hora, la nostra recomanadora oficial de sèries, la prescriptora d'aquest programa, Sílvia Comet, ens porta un parell de propostes de cara al cap de setmana. Sílvia, bona nit.
Què tal, Domènec? Bona nit.
Va, de què anem avui?
Doncs avui anem de sèries basades en fets reals escandalosos, d'aquelles que han commocionat l'opinió pública i que han tret a la llum secrets bastant vergonyants. Comencem per una estrena d'aquesta mateixa setmana, The Hack.
My name is Nick Davies, and this is a story that ends in 7 major police investigations, nearly 40 convictions, and some of the most powerful people in this country being brought to their knees.
Redacted, sorry.
Hacking phones at the News of the World has been endemic.
Endemic?
They've hacked thousands.
És una adaptació força curada d'uns fets que van sacsejar la premsa britànica a principis dels 2000, entre aquest any i el 2011, concretament. Un periodista del diari The Guardian descobreix que personalitats com ara el viceprimer ministre John Prescott, l'alcalde de Londres d'aquell moment Boris Johnson, la model Elle Macpherson o actors com Jude Law o Gwyneth Paltrow tenien els telèfons punxats. I qui podria haver envaït la seva intimitat? Doncs era un altre tabloide britànic, el News of the World, propietat del magnat de la comunicació i d'una de les persones més riques del món, Rupert Murdoch. Seguint aquest fil, el que destapa el periodista del The Guardian, Nick Davies, és una pràctica generalitzada per part de News of the World. Ni la resta de mitjans, però, ni tampoc el Parlament britànic en van fer cap cas. Les pressions per part del grup Murdoch i la connivència la policia i la premsa sensacionalista de seguida es fan molt evidents en aquesta sèrie. I en paral·lel ens explica la investigació policial sobre l'assassinat d'un investigador privat que d'entrada no sembla que pugui tenir res a veure amb aquestes escoltes telefòniques, però acabaran convergint.
Sembla prou interessant, sí, però és fàcil d'entendre. Aquest tipus de trames periodístiques de vegades, no sé, poden semblar o poden sonar una mica enrevessades.
Sí, tota la raó, Domènec, i aquest és justament el cas. És una investigació d'aquelles superprofundes a l'estil de Tots els homes del president. Per tant, cal estar atents. Es donen molts noms que al Regne Unit segurament són més fàcils d'identificar, però potser aquí no tant. Per posar-ho tot una mica més fàcil, el periodista, interpretat pel grandíssim actor escocès David Tennant, trenca la quarta paret, és a dir, s'adreça directament a l'espectador per aclarir-nos de tant en tant el que potser no s'ha entès prou bé. En el primer capítol ho fa amb un punt còmic, una mica que desconcerta, la veritat, i que fa que la sèrie pugui semblar una mica superficial, però de veritat que no ho és gens. Sobretot perquè s'acaba descobrint que el News of the World no només espiava personalitats, sinó també víctimes de crims i els seus familiars, gent del carrer. I això ja són figues d'un altre paner. La resta de la premsa surt del forat on estava amagada i ara sí comença a publicar aquesta vulneració bastant immoral de la intimitat.
La pregunta clàssica, Sílvia, qui hi ha davant i darrere de les càmeres?
Doncs l'artífex d'aquesta sèrie és Jack Thorne, el creador d'Adolescència i altres joies com The Virtues. Ha explicat que és la sèrie més aterridora que ha fet mai i la veritat és que l'estructura és molt arriscada, però en compensació la història és molt absorbent. Completen el repartiment un altre escocès, Robert Carlyle, que segur que recordareu perquè va ser un dels protagonistes de la pel·lícula Full Monty. També hi apareix Toby Jones, protagonista d'un d'una altra gran sèrie de denúncia, Mr. Bates contra Correos, i Rose Leslie, conegudíssima pel seu paper a Joc de Trons. Tots es posen en la pell de personatges tenaços i fins i tot obsessius per aclarir la veritat. És una sèrie que toca molts pals, té moments molt frenètics, de diàlegs a tota pastilla, sobre el context legal, que ens poden fer perdre una mica el fil. Però, en el fons, s'entén perfectament el que passa. El que hi ha en joc a nivell social, com ara la pèrdua total de privacitat, l'abús de poder, l'ètica o la falta d'ètica periodística. És una sèrie sobre periodisme del bo que va forçar investigacions més àmplies, va portar a una quarantena de condemnes i que va tenir repercussions a nivell periodístic, també. Té 7 capítols que estan dividits en 2 temporades. La primera part ja la teniu a Filmin i la segona estarà disponible la setmana que ve i està subtitulada al català.
Passem a la segona sèrie del dia, que aquesta em sembla que jo l'he seguida. Un altre cas escandalós.
Efectivament, i que també té relació amb el periodisme de nivell. Amb un argument molt diferent, però que també va provocar i encara provoca indignació social, perquè en el rerefons hi ha un cas terrible d'abusos sexuals que es van començar a denunciar a meitat dels 90, però un cas que encara cueja, el cas Jeffrey Epstein. Va bé recordar que el 19 de febrer, fa res, algunes setmanes, el príncep Andreu d'Anglaterra va ser detingut per la seva presumpta vinculació amb el magnat nord-americà i depredador sexual ja desaparegut. La sèrie es titula A Very Royal Scandal, un escàndalo muy real.
We're only hours away from filming. If we don't do this interview now, we'll never get him back.
Are you showing this picture of Prince Andrew and Epstein?
No, story right now is Epstein's death.
We're sure this is right. A woman journalist.
The optics say she has to be female.
What's my strategy?
It's two targets. Why did he stay at a convicted paedophile's house?
Se centra en una de les entrevistes que van deixar de pasta de moniato no només la societat britànica, també la resta del món. Va passar el 2019, quan la periodista de la BBC, Emily Maitlis, va tenir un cara a cara televisiu amb el príncep Andreu d'Anglaterra just després de la mort de Jeffrey Epstein, amb qui el príncep tenia amistat. La seva relació, justament, va derivar en el fet que una de les víctimes d'Epstein també va acusar el príncep Andreu d'abusos sexuals. La sèrie no explica el cas Epstein, ja el dona una mica per conegut, i en el que posa el focus és en els dies previs a aquesta entrevista. Explica com la BBC es treballa els assessors del príncep per aconseguir-la, cosa que sembla una fita impossible, i es fixa sobretot en el treball de l'entrevistadora, en com prepara el potencial cara a cara, les preguntes, les possibles respostes, com pot donar la volta al relat del príncep per acabar parlant del que ella vol parlar realment, el cas Epstein i de les relacions familiars al Palau de Buckingham. També veiem com viu aquests dies el príncep Andreu, entre naïf i totalment despreocupat, no li fa gens de por aquesta entrevista pel simple fet de ser qui és, el fill de la reina. A més, també ens mostra algunes de les seves rareses, no? Com ara, com és viure al Palau de Buckingham amb la seva exdona, Sarah Ferguson, fent ostentació constantment de ser un dels homes divorciats més feliços del món. La part més humana del príncep la veiem a través de la relació que té amb les seves filles.
Doncs clar, suposo que haver acceptat l'entrevista no li va sortir de franc al príncep, no?
Més aviat que ara li va sortir. Van ser 50 minuts d'entrevista i es va considerar un autèntic desastre mediàtic per a la Casa Reial Britànica. La periodista li va fer preguntes superdirectes, com va tenir relacions sexuals amb una de les denunciants, li va semblar bona idea allotjar-se a la casa d'Epstein quan ja l'havien condemnat per abusos sexuals. Fins a 2 vegades el príncep Andreu va dir que no lamentava haver tingut amistat amb Epstein en aquell moment, i mitjans de tot el món van recollir aquestes declaracions i van subratllar que no havia mostrat senyals de remordiment i tampoc havia demanat disculpes.
I qui és qui en aquesta sèrie? Qui interpreta el príncep i a la periodista?
Com no podia ser d'altra manera, el repartiment per tractar un tema d'aquestes dimensions es va confiar a actors i actrius de molt nivell. A la periodista la interpreta la sempre brillant Ruth Wilson, protagonista d'altres sèries com The Affair o, més recentment, Down Cemetery Road. I a la pell del príncep s'hi posa l'enorme actor Michael Sheen, que va protagonitzar sèries com Masters of Sex o The Good Omens. Deia abans que el tema cueja, a nivell del món de la ficció també cueja. Alguns mitjans han especulat que Netflix podria fer reviure la sèrie The Crown per fer un capítol especial, o potser més d'un, sobre el príncep Andreu i la seva caiguda en desgràcia. També Amazon, la productora de Very Royal Scandal, ha mostrat interès per aquest tema. De moment, en format de minissèrie, la que tenim a l'abast és aquesta última, A Very Royal Scandal, 3 capítols, la mar d'interessants, que podeu trobar a HBO Max. I sobre aquesta mateixa entrevista també se n'ha fet una pel·lícula, Scoop, la gran exclusiva, que està protagonitzada per Gillian Anderson, la que va ser l'agent Scully d'Expedient X. I aquesta la podeu trobar a Netflix. I si després de tot això que us he explicat encara teniu més ganes de saber més coses o bé voleu comparar la ficció amb la realitat, trobareu l'entrevista real del programa Newsnight de la BBC a YouTube.
Doncs fins aquí, avui, sèries basades en fets reals, amb polèmiques incloses, Hack i A Very Royal Scandal. Gràcies, Sílvia. La setmana que ve, més propostes.
Fins la setmana que ve.
Mentre parlàvem amb la Sílvia, hem rebut algunes trucades i alguns missatges. Tornem d'aquí una estoneta després del butlletí informatiu amb l'Àlex Bosch.